Excel cada dia al matí amb nosaltres.
Ara ja és, que no ho era el darrer dia, però ara sí que ja és fill adoptiu.
Ah, sí, home.
De la Guard, fill adoptiu.
Però no sé, de mèrit, tu per exemple no ets fill adoptiu, sinó el fill original i natural de Sitges, això és més, no?
Bé, va fer l'Ignasi Montaner una aportació d'aquella sobre el sitgetanisme que qui més qui menys que a nosaltres ens sembla que anava per aquí o que les coses van per aquí. Com pots definir, i a part com que ho diu algú que ha treballat tant la paraula i la llengua, diu, com ho pots definir? Doncs bé, perquè hi ha persones que diuen coses que només es diuen aquí i que no es diuen en cap altre lloc. Els, diguem-ne, els més joves ho poden comprovar d'una altra manera. El que diu Prado i no diu Prado, doncs ja és un tret distintiu. O el que diu Retiro i no diu Retiro, és un altre tret distintiu. Però l'Ignasi anava per aquelles paraules, i qui sé, qui diu Fanigola, doncs bé, anaves per aquí, per una forma de distingir aquesta peculiaritat.
De fet, en tinc moltíssimes més, bueno, moltíssimes, moltes més. Fa poc vam fer a Vilafranca una trobada de... No, el Vendrell era. Una trobada de llengua penedesenca, i em van estar amoïnant i insistint, i al final vaig presentar la parla de Sitges i potser vaig omplir 10 o 12 pàgines amb coses que es diuen a Sitges, encara que això de la llengua d'un poble és una mica complicada, ja ho explico també amb aquest d'això, és una mica complicada per dues raons. Primera, perquè és molt difícil dir que tal paraula és pròpia del poble.
D'acord.
Perquè normalment et trobes que el poble del costat també, i l'altre també. Més aviat, totes, o la major part, són paraules comarcals, com a mínim, i de vegades de més d'una comarca. Moltes vegades es defineix la manera de parlar d'un poble perquè és diferent de com el parlen a Barcelona. Clar, jo sóc de Barcelona, vaig caure en aquest poble i vaig començar a notar coses rares i me les vaig anar apuntant. Clar, amb 50 anys d'anar apuntant.
Té una certa lògica, no? Establim Barcelona com a referència, com establim Lleida, com establim Tarragona, com podem establir Palma de Mallorca, no?
Sí, però encara hi ha cert problema, perquè a Barcelona hi ha gent de molts llocs.
Està clar, cada vegada més.
I depèn de quina família hagis nascut a Barcelona, que et xocarà i no et xocarà. Però vaja, bueno, aquest és un problema. I aleshores, clar, paraules que siguin exclusives d'un poble, jo no crec que n'hi hagi cap. A Sitges, l'única paraula que jo sé és, i no és cap paraula de conversa,
en quina
són aquelles roques que hi havia, bueno, són unes roques que hi havia davant del Terramar, les ha cobert el...
Quan parlàvem i quan parlem de la platja de les Enquines.
Exacte, vull dir, ara les ha cobert el port aquell que hi ha davant de Terramar, sí. No? Perquè és exclusiva de Sitges, perquè no ho diuen en lloc més de cap territori de parla catalana. En altres llocs diuen per comptes de an, altina o an, espera't, o antina. Altina
o antina.
Antina. Antina ho diuen a Catalunya, a la costa de la Catalunya, països catalans peninsulars, i altina ho diuen a Mallorca. I entre altina i antina, Anquina és l'única que ho diu a Sitges, i això ho tinc claríssim. Per tant, si fes el vocabulari de Sitges propi, només hi hauria aquesta paraula.
Només hi hauria aquesta. Això és, i ens ho matises, això és un localisme?
Sí.
Sí, es pot definir d'aquesta manera.
És un localisme.
És un localisme.
Sí, sí.
De què ha vingut? D'una mera de formació fonètica? O què ha passat?
No tinc ni idea. Fins i tot vaig escriure quan encara vivia molt Coromines i...
Coromines deuria rebre moltes cartes teves, eh?
No,
perquè més d'una ocasió...
No em vaig rebre moltes, n'he rebut 3. I encara per allò que vaig escriure...
Em vas enviar més?
No. El Coromines era una persona d'un tracte molt difícil, però sempre contestava.
D'acord, escrupulós.
Quan veia algú, un estudiant, algú que volia fer una cosa, sempre contestava. No? Ara, una vegada em va contestar amb una targeta targeta de visita amb quatre paraules, vull dir, no?
Però va contestar.
Sí, i una altra vegada amb una carta bastant llarga, no?
I li vas fer aquesta consulta sobre les inquines?
I vaig dir, escolti, em sembla que això podria tenir venida antina amb certs canvis i tal, i em va contestar, a part d'altres coses que em va contestar, amb aquesta suposo que no sabia per on anava, i em va dir, sap què? D'això que em diu és que tinc molta feina i no li puc contestar.
I per tant es va quedar això.
Es va quedar. I per tant suposo que el Corominas no, o no ho sabia o no tenia ganes de pensar-ho en aquell moment perquè tenia coses per fer, no? Però vaja.
Què dedueixes?
Jo no dedueixo
no
res.
No,
no se m'ocorre res.
D'acord.
No se m'ocorre res. Vaig dir alguna cosa per dir alguna cosa, però si l'excitava a contestar, però no, no va funcionar.
És a dir, en quines només ho diem aquí.
La gent de Vilanova se'n riu dels pescadors sitgetans quan diuen en quina, perquè ells no ho diuen.
Això vol dir, Ignasi, que en algun altre lloc diuen fanigola.
Sí, fanigola, sí. Ui, tot el Penedès.
A tot el Penedès
tot
diuen fanigola.
Com a mínim diuen fanigola, no? Llavors, el primer problema és aquest, vull dir, saber si una paraula és pròpia d'un lloc o no, i quasi sempre has de dir que no. Per tant, fer un article dient dialecte sitgetà o parla sitgetana és fals.
És fals.
Completament fals. I el segon problema és quanta gent ha de dir una cosa perquè es pugui considerar pròpia del poble.
Interessant,
aquesta.
Jo he
sentit de vegades alguna paraula, no? I he dit, bueno, l'apunto perquè d'això és. I llavors et preguntes, i si només la diu aquest home o aquesta persona? O si la diuen cinc? Això és per la sitgetana?
En un poble que ara té 30.000 habitants?
Exacte, sí. Ja només anant a buscar el nucli aquell que vaig dir aquell dia,
sí,
els sitgetans
sí, sí,
de tota la vida, ni així, eh? La paraula dilluns, que és tan normal... Jo alguna vegada en una classe he dit Sitges diuen dilluns i se m'aixeca un de Sitges diu no, jo no ho he sentit mai això. No ho he sentit mai.
Igualment que potser en podem trobar molts que ja diuen bé fanigola.
Sí. Bueno, fanigola tampoc ja no ho diu ningú. En canvi, per exemple, l'altre dia parlant amb el Joan Ill, el de les màquines,
sí,
ho deia. La Rosa també ho
bé,
diu.
Bé, un altre veterà, esclar.
Sí, la Rosa també ho diu. Però pel carrer fanigola no ho sents mai.
Aleshores, a un estudiós sortiran nous, digue-li, localismes o noves formes de parlar pròpies nostres, però que les establiran les generacions...
Jo dubto. Ara...
Ho dubtes?
Cada vegada pitjor. Dic pitjor perquè que una llengua s'uniformitzi no és bo. És molt bo i necessari que s'uniformitzi la llengua culta. És a dir, quan escrius un llibre, quan fas un discurs en públic, que tothom parli igual.
D'acord.
Però a la vida quotidiana...
Que hi hagi una forma normativa de parlar, vols dir?
Sí.
Sí, és bo.
Normativa.
Però clar, en la vida quotidiana del dia a dia...
Bueno, és que moltes d'aquestes paraules dialectals també són normatives.
És que ara et anava a preguntar.
Estan al diccionari. El que passa que es van perdent i acostumem a acabar a parlar amb un vocabulari bàsic, que és el que parlen a TV3...
Bé, els mitjans hi juguen molt
i,
això
i, està bé, i està bé que parlin així, no? O que t'ensenyen a l'escola, perquè a l'escola prou feina tens aprenent l'ortografia i les paraules bàsiques per poder parlar, no?
Però
no,
tot jo això... Sé, quan érem nosaltres petits es parlava de les beceroles.
Sí.
Ara no en deu parlar ningú de les beceroles.
Ningú. Les beceroles,
per exemple, i fins i tot hi havia un llibre que se'n deia Beceroles.
Sí.
Quan
un altre exemple, encara que no sigui català, però vaja, era de tota la vida la fiambrera.
Sí.
Ara tothom en diu un tàper. Home... Estava malament dir fiambrera.
Estava malament.
Era un castellanisme.
Sí.
Però pitjor és dir un tàper. Home, vull dir... Els llenguatges, clar, evolucionen i al final, el dia que tothom digui pat, tàper entrarà al diccionari.
Ja, dic.
Però vaja, això representa la mort d'altres paraules. I s'estan morint moltes. Jo de vegades m'admiro, ara fa temps que no n'he llegit cap... Però m'admiro i m'entusiasmo llegint llibres d'autors mallorquins. Els mallorquins han conservat una riquesa de paraules que quedes amb la boca oberta.
Segurament ho han tingut més fàcil?
Sí.
Per perquè, la seva condició d'aïllats?
Sí,
de...
estaven aïllats, ara ja no. Ara, escolta, ara la ja quantitat no. de gent que hi ha, un desastre. Però ho han conservat moltíssim temps. I dius, home, quina paraula més bonica que no la sentia mai. I en moments que t'emociona, almenys m'emociono jo veient algun text mallorquí. Estic segur que això aquí a Catalunya o a Sitges ja passava en el segle XIX i ara ha desaparegut. Ara moltes paraules s'obliden i en fi, vull dir...
Bé, quan et referies a aquesta denominació tan actual ara de l'escola que ha estat la teva escola durant tants anys, mm-hmm. em deies la Pia.
La Pia, oh, quina horrible.
I comet immediatament, diu l'Ignasi, la Pia, com horrible. I en canvi és... de llarg, sí. la denominació que quedarà i que, sí. i que impararà ara, no?
Sí, sí, en certa manera s'entén, perquè clar, per exemple, l'escola Barratxina, abreviat...
El Barratxina.
Sí. L'escola l'Institut del Vinyet, el Vinyet.
Sí, l'Uso.
L'escola Pia, la Pia.
La Pia.
Sí, però escolta, clar...
Ho, potser... estem fent amb, ho estem fent amb tot, amb això?
Sí.
Estem dient la Colau... Ho estem fent amb tot,
és més curt.
És més curt. Estem, diguem-ne, agafant, gairebé convertint en objectes a les persones. Com dèiem, l'escombra, doncs, la tal, el tal, el qual, no sé què, no? I ara això forma part d'aquesta nova manera.
Abans la gent deia, a quina escola vas? A la dels escolapis, perquè hi havia escolapis. Ara no pot ser que vas a l'escola dels escolapis perquè no n'hi ha cap. Clar. Vull dir, en fi,
quan Vinyet Penyella va fer la glosa d'Ignasi Montaner, i ens sembla que és bo deixar-ho o que en quedi constància, tu vas fer classes de català.
Sí.
I vas ser professor de català gairebé per què? Per iniciativa pròpia.
Sí, vam decidir, parlo dels escolapis,
sí, sí,
vam decidir que...
I estem parlant de fa 40 anys.
Sí,
els ben
anys
bons,
60
no?
i tant, principis dels 70.
Doncs 45 anys ben bons.
Sí. Vam decidir que s'havia de fer classe català i que en aquell temps no venien inspectors ni perseguien. Podia ser que volies agafar una hora de classe de català, que no era oficial, i ficar-la dintre i no passava res. Ara, si t'atreveixes a canviar un horari, escolta, et venen allà multes i queixes i protestes, no?
T'ho van demanar o ho vas...
No, es va decidir el col·legi.
Ho va decidir el col·legi?
Sí, ho va decidir el col·legi.
I suposo que no, vaja, materials d'estudi no n'hi hauria bé massa.
No.
Construir una mena de què?
Hi havia... Sí, vam fer servir una... Ja no me'n recordo el llibre, un llibret petit d'aquest... De gramàtica catalana de resistència, un llibret que corria perquè la gent aprengués català pel seu propi compte.
Gramàtica catalana de resistència, eh?
Sí.
És que n'hi havia un altre de petit que jo recordo que també era verd, que es deia Escriviu bé el català.
Yeah. Sí, sí, sí.
Era com un missalet petit, sí.
Eren llibres que corrien, que no eren oficials, sinó que algú que estimava el català, pues, sí, algun mestre que estimava el català, els havia escrit i els venien, i el que s'interessava per aprendre català, perquè et feia vergonya no saber-ne, doncs el compraves, no? Vam fer servir aquests llibres i després una cosa que a mi m'ha anat sempre la mar de bé, que és anar per lliure, vull dir, no, sense llibre, vull dir,
fer un
dictat, fer un comentari, explicar, donar una sèrie de regles d'ortografia fetes per mi, repartir un papers i coses d'aquestes, i així va anar durant mentre ja hi vaig ser, i després van continuar també, però fins que va ser el català oficial, que
llavors
ja van començar a sortir llibres de català legals, diguem-ne així. Mm-hmm. No?
Hi va haver interès.
Hi va haver interès.
Diguem-ne, aquesta iniciativa que va venir de l'escola va consolidar-se.
Sí, sí, sí. Els escolapis va durar sempre, no? I encara de vegades trobo algun alumne que em diu, jo vaig fer les primeres classes i no sap com li agraeixo i tal. I jo em sembla que exagero una mica, perquè el català que podia aprendre amb aquelles classes, que a fi de comptes no eren gaire metòdiques i hi havia molt poc temps, poc duria ser, el duria haver millorat el català després, però sí, com ho diu el Ferrer, no, un que viu a Girona actualment. Cada vegada que ve la festa major ja em troba el seu nen, mira aquest senyor
en català. La millor manera d'aprendre'l és llegint-lo?
Sí, però
pregunto,
per saber així la llengua sí, sí. Però per escriure-la no, vull dir, has d'escriure, t'has d'imposar o algú t'ha de controlar que escriguis i llavors corregir-t'ho i anar-te explicant això està, aquesta equivocació d'ortogràfica és per tal motiu, per tal regla que hi ha i tal, i després molta constància. Actualment em sembla que aquesta constància la té pràcticament tothom, perquè es troba que si escriu malament el català fa el ridícul. Jo, actualment tots els correus que rebo electrònics, per exemple, sí, tots estan escrits en català, gairebé, raríssima vegada hi ha alguna falta d'ortografia, i estic segur que molta d'aquesta gent en fi, va aprendre el català.
També la tecnologia ens ha ajudat amb els correctors, també.
El corrector de textos és utilíssim, sobretot quan bates, allò que se'n diu lapsus calami, tradueixo?
I tant, tradueix.
Quan...
Que si parlàvem del català, no en parlem del llatí ja. Que va marxar del pla d'estudis fa no sé quan ja, eh?
Doncs quan, antigament, quan algú escrivia una cosa i feia una equivocació, no perquè no en sapigués, sinó perquè de vegades t'equivoques, poses una E per en comptes d'una A. Llavors se'n deia lapsus calami. El calamus és la ploma. I, per tant, una equivocació d'escriure, una equivocació de ploma. No és equivocació de falta de coneixement.
D'acord.
És un lapsus calami.
Això es pot... Vaja, s'hi pot referir a algú que tingui coneixement. Si no, és una mitja mentida.
Però vaja, vull dir, el corrector de textos és utilíssim pels lapsus calami.
D'acord. O sigui, llegir i escriure. No té més secret, això, al final.
No, pràctica.
Ara, quan s'arriba als pronoms febles, aquí sí que...
Quan s'arriba...
Als pronoms febles, aquí sí que...
Bueno, això sí.
Aquí sí que no hi ha...
Si vols
no hi...
que et digui, confessi públicament.
Va.
Jo la teoria dels pronoms febles no la sé.
Mira, ara és un consol, això. Ara més d'un home deu pensar...
Em guio...
Després de tot el que vam arribar a suar. Els i els los i tal. Aneu.
Hi ha unes normes que sí que ajuden, però a fons no.
Que ho diguis tu.
Per la pràctica, vull dir, tota la vida ho he dit així. Clar, això és un problema per un altre que no sigui catalano parlant. Per ell, clar, no... això em sona malament. A mi em sona malament una construcció rara, equivocada.
Per això ho devem fer amb molts idiomes, eh? No ens sona massa d'allò, doncs vinga, tira.
Ja.
Que ho deixo.
Sí.
Però en el cas dels pronoms febles, sí que... Si hi ha un obstacle en el català, és aquest, eh?
Sí.
Més que cap altre.
I a fi de comptes, els que s'equivoquen amb això i amb altres coses, que pensin una cosa que per mi és claríssima, que és... que val més en català malament que en castellà bé. A Catalunya. A Catalunya val més escriure en català malament que en castellà bé. Aquella gent que se'n riuen de les equivocacions que
tornem
hi ha...
Tornem a repetir la frase, eh?
Sí.
Per no l'agafi massa ràpida. A Catalunya val més la pena escriure en català malament que en castellà bé.
En castellà bé, claríssim, no? Vull dir, a mi m'indigna aquesta gent que quan hi ha una pissarra amb un bar escrit en català en falta se'n riuen i en fan la gran d'això, i escolta, prou pena té que no ho sàpiga. Ja ha fet l'esforç d'escriure en català, però més que ho escrigui en català malament, quan te'n rius d'una persona que li passa això, diu, no et preocupis, no escriuré més en català.
Mm-hmm.
Home, vull dir,
no. O si no sempre m'ha dit, no et preocupis que un dia et passarà amb tu. I aquestes ganes de fer-te el savi en tu t'arribaran un dia o altre, no?
Sí, és molt complicat això de la llengua.
Arran dels darrers esdeveniments, li pot caure, no sé si, a la comissió de toponímia, com algú hi apuntava, però és clar, com que estem en plena efervescència de tot, si Sitges hauria de tenir un carrer o una plaça de l'1 d'octubre.
A mi em sembla que no. És opinió personal, com sempre que parlo,
sí.
No és la comissió de toponímia per dues raons. La primera ja l'he dit tantes vegades que ja no d'això, que tot nom, per exemple, abstracte, l'1 d'octubre.
Sí.
El foraster Lope de Vega impedeix i fins i tot Ausias Marc impedeix posar el nom a un sitgetà que s'ho mereix. I sempre n'hi hauran de sitgetans que s'ho mereixen, i mentre es passi el tema n'aniran deixant d'altres que també s'ho mereixen. Si els ocupem tots els carrers, la cosa no va bé.
Faig aquí un parèntesi, però aquells que poguessin dir, escolta'm, dates històriques o especialment significatives que també han tingut un pes específic en la vida social del poble,
sí.
I ara hem dit l'1 d'octubre, com si algú volgués, jo què sé, el 6 d'octubre de 34, algú volgués qualsevol altra data en la qual també Sitges hagués estat partícip des d'un punt de vista social.
N'hi ha una, que és
el primer de maig.
Tampoc no creus que la cosa fos tan important per donar-li el nom d'un carrer, però com que ja és tradicional i tal, d'això és. I la segona raó és que es necessita perspectiva històrica. No sé si d'aquí 20 anys, el dia 1 d'octubre, tindrà cap importància en la història de Catalunya. Potser tindrà importància el dia que es declari la independència. Això ja no diria que perdrà importància amb el pas del temps. Jo diria que no. Però el 1 d'octubre, una votació, sí, ens va emocionar molt a tots, tots hi vam anar-hi i tal, però vull dir, no ho sé, no.
De nou, al pas del temps, ha de ser el jutge de...
Exacte, vull dir allò que està en el reglament, que diu... Quan una persona es mor, fins que passin 5 anys, res, esperem 5 anys. Doncs esperem, en aquest cas, poder més. 10 anys, a veure el 1 d'octubre, què queda?
Encara que més d'un pugui defensar, no, què va ser i què tal, sí. És bo el pas del temps per col·locar les coses en el seu lloc.
Sí, sí.
I encara, més d'un deu pensar, doncs encara tenim sort de tenir la comissió de toponímia, perquè durant aquests dies també hem vist alcaldes o autoritats que, en fi, que han escombrat noms de carrer o que n'han posat uns altres així amb... Vaja, sense massa escrúpol.
Ui, sí, hi ha hagut èpoques que Déu-n'hi-do. Bueno, què? No, d'això, no. Però sí, ja estic una gran sort amb la comissió de toponímia. No, hi ha poble, jo faig reunions de toponímia perquè ho Penedès, no anar explicant coses.
Almenys té la gran sort la comissió que ho defensa tot amb coherència i convicció.
Sí.
Altra cosa no es pot dir, però...
Ja, ho defensem i ho proposem i després l'Ajuntament que s'arregli. Però per ara sempre ha fet cas.
Per ara sempre ha fet cas.
Algunes vegades he anat pel Penedès, fem els toponimistes del Penedès, fem una reunió itinerant cada 3 mesos
en diferents
per parlar del tema i tal, i parlar amb la gent del poble, a veure si pesquem algú que s'hi animi, no s'hi anima mai ningú. Però vaja, ho intentem. I alguna vegada he explicat a la reunió aquesta, doncs això, que Sitges tenim la comissió de toponímia, i algun altre dels de la reunió aquesta després ha intentat fer-ho en el seu poble.
Perquè al Penedès no hi ha cap altre municipi.
Hi ha municipis que tenen comissió de toponímia, o
un grup de persones, diguem-ne, doncs, expertes que pugui assessorar.
No sabria fer la llista, però n'hi ha.
Però n'hi ha.
La Nova, per exemple, n'hi ha. I ja no m'atreveixo més, però vaja. Però alguna vegada en algun altre poble sí que ho han intentat, i l'Ajuntament, i això que no té cap interès, ja posarem noms quan toquin, no donen importància. Quan la toponímia, sobretot noms de carrers, hauria de ser, anant passejant pels carrers i veient les plaques que ho diu, hauria de ser un repàs
a la història
del poble. I si no ho és, malament.
Que poguéssim resseguir la història a través dels noms de carrers, no?
Exacte.
Ens en queden 3.
Sí.
I tancarem aquesta etapa amb el repàs a 3 carrers.
Després haurem de buscar un altre sistema de...
Jo crec que te'n sortiràs.
Home.
Vaja.
Sí, si m'hi dedico molt i penso molt, el mes que em queda penso cada dia, possiblement sí.
Jo crec que te'n sortiràs, vaja, amb tota probabilitat. Però ens queden 3
si
carrers.
No demanem l'ajuda del senyor director,
Vicenç
Morando.
Allò que vagi traient, allò que digui, treu.
Que tregui temes.
Bueno, amb això em passa com en tu, que quan et porten un original, bueno, tu ja saps com, ja ho arreglaràs això, i ja està. I al final resulta que surt una cosa arreglada i apanyada. Bé, aquests 3 carrers
trobarem solució.
I tant, sí, trobarem solució. Totes les solucions fossin tan fàcils de trobar com aquesta.
Bé, els 3 carrers són el carrer de Josep Bascós, el carrer de Can Bricoller i el carrer de Rita Benaprés.
Carrer de Josep Bascós.
Josep Bascós, concretament Josep Bascós i Carbonell. Pels que no sàpiguen situar-lo, és aquell carrer que des del polígon, diguem-ne, industrial, encara que no ho sigui, puja cap al cementiri.
Aquell carrer de gran pendent.
Sí, gran pendent, i fa una pujada molt grossa. Que fan... i deixa... I si té aquest nom d'aquest carrer...
Ara
no
estava
és...
pensant, no sé on és la placa.
La
placa del carrer. Que
ara
no sé on és.
Oi,
jo, la veritat.
No, ara s'estan posant plaques amb els que no hi eren.
Potser sí que hi és, però allò que dius que a vegades has hagut d'anar amb una cerimònia al cementiri, jo no m'ha semblat veure la placa.
El GPS.
Sí que pots agafar els cables de telèfon amb la mà gairebé, perquè per allà...
El mapa de Sitges de l'Ajuntament és bastant útil amb això. Vull dir, no sé si l'has fet servir mai, piques el web de l'Ajuntament,
sí.
Bueno, el mapa, no? I llavors en un cantó et surt un tros on pots posar el carrer que vols i el número. Piques i llavors et surt el mapa, el carrer,
bé, amb el número.
I marca el número. I si si poses, per exemple, se m'ocorre res, però vaja, és igual. Un nom que té plaça, carrer i un altre nom semblant, surten els tres, has de picar el que t'interessa.
Sí, sí. I aleshores...
Cosa que en molts altres municipis no hi és, eh? I el mapa de l'Ajuntament, eixamplant-lo, et surt casa per casa d'un carrer, totes les finques marcades, mm-hmm. I el número davant...
Si fos el mapa del, com si fos el mapa del cadastre ampliat, eh?
Exacte.
En totes les
sí,
finques.
Sí, molt detallat, bueno...
Carrer de Josep Bascós. Sí. Qui era Josep Bascós?
Sí, pels que vulguin saber qui era el Josep Bascós, ja els diré que no era cap persona excessivament important, però va tenir un mèrit que li ha merescut tenir un carrer. Va regalar a l'hospital,
sí.
I l'hospital després ho va vendre a l'Ajuntament, els terrenys en el qual hi ha el cementiri nou, de manera que es van fer sobre terrenys antigament del senyor Josep Bascós. Aquest senyor Josep Bascós va viure, bueno, va morir l'any 22, 1922, al voltant del segle XIX al segle XX, i va ser un indiano. Va treballar a Santiago de Cuba durant gairebé 30 anys i quan es va morir va deixar tots els seus béns a l'hospital, entre ells aquest. Per tant, mira, ja que va fer possible que es fes el cementiri, el carrer que porta el cementiri, mm-hmm. porta el seu nom.
D'acord.
Un altre és el carrer de Can Bricoller. Can Bricoller és a dalt de tot el camí de la Fita, quan hi ha la desviació que porta cap al polígon industrial, hi ha una casa.
Allà on hi ha les marques del GR, cap a Montserrat.
Sí, sí. Hi ha una casa antiga, no rònega, però antiga. Aquella casa és Can Bricoller. Can Bricoller, i llavors el carrer que porta des de Can Bricoller fins al polígon industrial és el carrer de Can Bricoller. Aquella casa es va fer el 1918. Consta a l'Ajuntament, quan tal Pere...
L'any que ve serà centenari, aquella casa.
Sí, a les actes de l'Ajuntament consta la venda una persona, el tal Pere Bricoller, d'un terreny on el qual després
doncs sap que no canvia,
va fer la seva casa.
No ha canviat ni res aquell entorn.
Li va costar 50 pessetes. El terreny.
No ha canviat ni res, això també.
Bueno, i finalment el carrer de la senyora Rita Benaprés i Mestre. Era un Benaprés, ja es veu de seguida, o una Benaprés. Era concretament la germana del Gaietà Benaprés, no del metge que ha conegut, bueno, encara molta gent recorda, sinó del pare d'aquest metge, no? Que es deia Gaietà Benaprés, que era una persona amb moltes inquietuds i amb moltes idees, i va muntar un gimnàs al carrer de Sant Bonaventura, va ser alcalde de Sitges 2 anys, i aquesta era germana seva, no? Que era una persona...
Molt coneguda amb l'apel·latiu de Riteta, eh?
Sí, sí, una persona de cultura...
Moltes inquietuds, també.
De moltes inquietuds, poetessa. Va escriure algun article a la Llumenera de Nova York, un article que més aviat bastant tontet i ridícul, però vaja, és que no sé, no sé, que prenia una substància i llavors veia colors diferents i no sé què, bueno, una cosa rara.
Això explicava aquest article?
Sí, sí.
Oi, això sembla allò del simbolistes francesos.
Sí, com, però no,
sempre
no, no,
hi ha alguna substància.
És una cosa infantiloide, eh? Ah. No res de simbolistes ni res.
No, no, esclar, com has dit, prenia alguna cosa i veia coses.
Sí,
i mira,
és que ja no me'n recordo, o posava unes ulleres, ja, no en tinc idea.
Vaja, que ho vas llegir i no em va deixar un record.
Em va semblar tan tontet que dic, bueno... Ja ho entenc. A Llumanera de Nova York, el director, el Cuyàs, no era de Sitges, però havia passat moltes temporades a Sitges i el consideraven com si fos del poble, va dedicar un número a Sitges, en què hi ha tota una pàgina amb dibuixos del Sitges antic, el Passeig de Mar, el Baluart, el cementiri, vull dir, dona una idea dels Sitges del segle XIX, no? I llavors va dir, bueno, que també m'escriguin coses als Sitges.
D'acord, és a dir, aquest article ha estat dins aquest número especial dedicat a Sitges.
I llavors suposo que li vas dir a la Rita Benaprés, escolta, escriu alguna cosa. La Rita Benaprés no sabia què escriure i es va inventar una coseta per omplir, que més aviat fa pena, però vaja, això és un pecat petit, vull dir, no, la senyora aquesta...
Dins de la trajectòria de la Rita Benaprés. Eh?
Tenia molta cultura i era molt apreciada. I aquest carrer és el carrer que hi ha sota les cases que es van fer en els Pinsbens, allà on hi havia el camp de futbol petit,
sí,
diguem,
sí.
Es van fer unes cases, l'Ajuntament s'ho va vendre i va fer l'altre estadi nou que hi ha a sobre, i el carrer que passa per sota aquestes cases és el carrer de la Rita Benaprés. Mm-hmm.
Ens ve molt bé això per preguntar-te una qüestió més que es va posar sobre la taula en la darrera audiència pública que va fer l'Ajuntament per parlar de la Plana Santa Bàrbara i Vallpiner de Sud. Quan una senyora de les presents, la conec però ara no em ve un nom al cap,
falten dones
i com que... Exacte.
acaba.
No, és que precisament deia això, que en el nomenclàtor sitgetà
la Carme Rei
Granger, exacte, sí. Gràcies. Veuen? Ell conserva més la memòria amb l'edat que jo amb la meva.
Ja està. Deixa'm riure, però vaja.
No, pots riure, tot el que vulguis. La Carme Rei i la Montserrat Esquerda, diguem de mano a mano, varen parlar precisament això, de la manca de presències de femenines en el nostre nomenclàtor. Aleshores, jo no sé si això té relació amb què, per una qüestió de tradició històrica, els fets rellevants... perquè la societat estava muntada d'aquesta manera, o s'han protagonitzat majoritàriament homes, o si veritablement Sitges té arraconades les dones quan han pogut fer coses importants que no les hem destacat. Quina de les dues raons?
A mi m'ho va dir l'alcalde, això, que havien dit això, no? Llavors jo, els que demanen... Sí, els que demanen més presència de dones a Sitges, els hi diria.
Bé, deixant constància i evidència que la presència de dones en el nomenclàtor és mínima.
Mínima, sí, sí, molt poca. Bueno, n'hi ha algunes, però vaja, n'hi ha potser mitja dotzena.
I encara ho extrapolo una mica per contextualitzar-ho. Això és habitual, no sé si dic a tot arreu,
jo diria que sí.
Bastant, com a mínim al Penedès...
Sí, no ho sé. Jo diria que sí, a tot arreu.
A tot arreu.
Ja, bueno... què anava a dir? Jo els hi diria, dones, seguim nosaltres, o Sitges, seguim la política de posar noms de sitgetans. Dones sitgetanes, digue-me'n alguna.
Oi, a mi m'ho preguntes.
Els que feien la interna. Digue-me'n alguna.
Home, a mi m'agradaria que tinguessin un carrer determinades dones, sí, que ho puc dir.
Clar,
home,
mira, posar un exemple.
Vinga, jo ho dic que no ve d'aquí. A mi m'agradaria que tingués un carrer la Montserrat al Mirall.
Sí, pot ser.
Per exemple, dic per m'agradaria, però vaja, ja està.
No, ja està dit també. Sí, sí. Això de propostes. S'admeten totes les que vulguis, és qüestió de donar un paper
de donar una llista
a l'Ajuntament allà al carrer Nou, allà
a l'OAC, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i presentar una instància amb una llista de possibles candidats.
I automàticament tots els noms, encara que siguin un absurd, els afegim a la llista que tenim.
D'acord.
I quan arribi el dia...
La comissió doncs, valorarà.
Votarem qui sí i qui no, no? Però, clar, tu ara m'has dit aquesta, que me'n diguin més, i amb molt de gust els tindré, però fins ara...
No. Sí, sí.
A més, van dir una cosa, van dir, segons em va dir l'alcalde, diu, ara que en aquests carrers d'aquí hi ha molts carrers per posar nom, potser que toquin dona. Tots els carrers tenen nom.
Sí, l'alcalde ho va dir, que els carrers que ja estaven
ja
en el seu dia...
Però des de fa anys.
Sí, sí, quan ja estava dibuixat
tot
tant, el que
és. La idea era equivocada, no? Llavors, segueixo dient, dones, molt bé, sitgetanes, sí, d'acord, molt bé, digue'm en una. Per posar un exemple, l'institut aquell del Quim Mar,
sí,
que no sé ara on és perquè encara no deu ser a Quim Mar.
Vols dir l'escola nova que s'ha de fer?
Sí, sí, l'institut, bueno, ara no sé com en diuen, no en diuen institut, en diuen no sé què, una cosa així... IES.
L'IES, sí. Bé, és Institut d'Ensenyament Secundari.
Sí.
Això dels acrònims, és que em costa a mi també.
I ja solament batxillerat, sinó també...
Sí, sí, sí.
L'IES d'aquest d'allà estaven emparrats en posar el nom d'una dona en l'institut. Molt bé. No ho van preguntar-ho, eh? Vull dir, s'ho van arreglar pel seu compte i...
L'Agnès de Sitges?
Sí, espera't, encara no el tenia aquest nom. Ah, encara no el tenia. Quan insistien en què volien un nom de dona, encara no el tenia. Aleshores, suposo que ells pel seu compte es van dedicar a buscar-los i al final van trobar Agnès de Sitges. Saps quins mèrits té l'Agnès de Sitges per tenir el nom d'un institut?
Em mires amb una cara que em veig a venir la resposta, però vaja. Digues, digues.
Va ser l'última dona de la casa... que tenia domini sobre Sitges i se la va vendre amb en Bernat de Fonollà perquè estava tipa dels plets que tenia Sitges. S'ho va treure de sobre. Aquests són tots els mèrits que té la senyora Agnès de Sitges perquè li hagin dedicat un institut. Perquè no en van trobar ningú més. Aquest és el problema. A més, ha resultat la Marta Dico. Això és perquè preguntes, tu de quin institut és? Jo sóc de l'Institut Agnès de Sitges de Sitges. Clar, l'Agnès de Sitges, de Sitges.
Sitges.
Home, vull dir, clar, és un resultat resultat no previst.
D'acord.
Però també...
M'has vingut a dir, i ens has vingut a dir, que... Tampoc té massa sentit cercar un nom d'una dona si no té
exacte
uns mèrits.
Això és el que jo
que
vull dir.
Que l'important aquí són els mèrits.
Que em diguin persones de Sitges, com la Montserrat Almirall, que has dit tu, que tenen mèrits per ser-ho i molt bé.
Que té l'escola de música, que porta el seu
sí,
nom.
Sí, no? però vaja.
Però em refereixo al sentit de que aquí el que val són els mèrits, la dedicació, el vincle
carrer,
amb el poble.
I el carrer de Lola Anglada, per aquí,
sí.
És una dona, i però clar, vas buscant i a més, no sé per què, els proposants de nom de carrers, que de tant en tant ens arriben alguns, mai proposen nom de dones. Sempre proposen homes. Aleshores, escolta, moveu-vos. Sitgetanes, moveu-vos.
Ja ho han escoltat, Que l'Ignasi quan diu així, dones... Gairebé podíem acabar la frase. Dones que m'escolteu. Oh, això, Gairebé així.
Bueno,
11:56 minuts.
La pròxima vegada canvi de tema.
La pròxima vegada canvi de tema. Ignasi, gràcies.
Oh, de res.
Fins aquí un mes.